Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
És poc abans de 11:15 del matí. A 10.000 metres d'altitud, el cel és clar i la velocitat màxima. A sota nostra, les tranquil·les costes d'Almeria. Ens trobem en un B-52 Stratofortress. Aquest avió suposa l'element clau de la força nuclear americana. Aquesta nau no torna cap a casa, es manté fent voltes al món. I just en aquest moment es troba en el punt més delicat dels seus viatges, però també en el que el manté en vida. Doncs està enganxat a l'avió cisterna KC-135. La connexió es fa i el combustible comença a fluir. Ho han fet centenars de vegades, però aquest cop es sent una explosió. El combustible s'inflama, el fuselatge del cisterna es trenca, el B-52, amb el seu terrible carregament, queda sense control. Després de l'explosió, el que cauen ja no són avions, són fragments de metall incendiats. I, és clar, el seu carregament. Possiblement les que són les quatre bombes més perilloses del món. Al poble de Palomares, els pagesos miren al cel i veuen foc. Posteriorment, quatre grans ombres, que encara no saben què són, caient cap al terra. Però com va arribar un dia qualsevol al poble de Palomares a transformar-se en l'accident nuclear més greu de la història d'Espanya? Acompanyeu-me a descobrir-ho. Això és Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de l'incident de Palomares. Per entendre com aquest perillosíssim artefacte va acabar al fons del mar, hem de retrocedir fins al matí del 17 de gener de 1966. L'escenari, però, és el mateix. Ens situem a Palomares, un petit poble de pescadors i agricultors de la província d'Almeria. Un lloc molt tranquil, on el soroll sol ser el propi del camp. Però estàvem en plena Guerra Freda i feia ja un temps que el cel d'Espanya era una autèntica autopista. Els veïns de la zona ja feia dies que veien dos avions passar més o menys a la mateixa hora, ajuntar-se molt i separar-se. És clar, estàvem en plena dictadura i, per tant, la gent no tenia informació de quin era el propòsit d'aquestes maniobres. Tot i això, els pagesos de la zona ja s'hi havien acostumat. Sempre passaven a la mateixa hora i sempre els donava la sensació que havien de xocar. Qui realment enviava tots aquests avions era l'Strategic Air Command dels Estats Units. No era pas, però, per atacar Espanya. Els bombarders B-52 eren la columna vertebral del poder nuclear nord-americà i buscaven estar permanentment enlairats. L'objectiu era estar sempre molt a prop de la Unió Soviètica, tenir una amenaça constant per tal de mantenir la capacitat de resposta immediata contra aquest país. L'operació es titulava Operació Chrome Dome. Aquella matinada de gener, un B-52 sobrevolava la costa carregant quatre bombes d'hidrogen B-28RI, bombes termonuclears amb una potència de fins a 1,45 megatones. Per fer-nos una idea del que això vol dir, cada una d'aquestes bombes, a l'explotar, alliberava l'equivalent a 1.450.000 tonelades de TNT. La bomba d'Hiroshima en va alliberar aproximadament unes 15.000 tonelades. És a dir, les de Palomares tenien cada una 100 cops més potència. Una sola bomba d'aquesta potència té la capacitat de generar una destrucció total, és a dir, una demolició del formigó i de l'acer, en un radi d'uns 4,5 fins a uns 7,5 quilòmetres i de causar danys severs, tals com la destrucció d'edificis residencials, en un radi d'uns 12 a 15 quilòmetres. Si aquestes bombes tan perilloses es mantenien a l'aire i feien aquestes complicades maniobres de reaprovisionament, era pel fet de que els míssils soviètics eren molt més ràpids que els estatunidencs. Per això, els Estats Units mantenia l'amenaça constant a l'aire per poder exercir una resposta imminent en cas d'atac dels soviètics. Com deia, aquesta maniobra de reaprovisionament era el moment més crític. Consistia en que l'avió bombarder, el B-52, es col·locava volant sota del que feia de cisterna, a una velocitat constant. El de sobre s'igualava a la seva velocitat i deixava anar una manguera que passava el combustible del de dalt fins cap al de baix. És clar, tot això a 10.000 metres d'altitud i a unes velocitats espectaculars. Tot i això, aquesta era una maniobra quotidiana que es feia cada dia. Llavors, semblava que ho tenien molt dominat i mai havia passat res. Mai, fins aquell dia. El B-52 es troba, com sempre, amb el que serà el seu avió cisterna, el KC-135. Les dues aeronaus es col·loquen en posició i s'alineen, deixen anar la manguera i s'uneixen amb èxit. Però aleshores, un error fatal durant la maniobra. Els dos avions es col·loquen una mica massa a prop l'un de l'altre i es toquen. No xoquen, és només un cop suau, però que fa saltar una espurna. Instants després, es desintegren tots dos a l'aire. Ara el cel és tot incendiat i el carregament més perillós del món cau directe sobre Palomares. Si l'explosió va ser tan forta, va ser precisament per l'operació que estaven fent. Estaven carregant un avió de combustible. És clar, l'espurna va entrar en contacte amb aquest i l'explosió es va emportar els dos avions per davant. La primera bomba activa correctament el seu paracaigudes de frenada i cau en una zona relativament plana i despoblada, en el sec riu d'Almanzora. El sistema de seguretat de la segona també funciona correctament i cau al costat d'un turó rocós, lluny del mar. Aquestes dues es recuperen ràpidament i intactes. Els sistemes de seguretat de la tercera i la quarta, però, no funcionen. La tercera impacta directament contra el terra, prop d'una zona de camps de cultiu. El xoc no fa explotar la bomba en si, però sí l'explosiu detonador, cosa que fa que s'escampi plutoni sobre els camps de tomàquet i les vinyes. Tot i que danyada, la bomba pot ser recuperada amb relativa facilitat. La quarta cau directament al mar, a unes poques milles de la costa. També s'havia trencat en l'impacte i havia alliberat una petita quantitat de plutoni. La notícia d'aquestes dues últimes va ser tràgica. El plutoni alliberat per la primera va arribar a extendre's fins a 200 hectàrees de terra. Però la segona, simplement, no es va trobar. La notícia es va estendre ràpidament i va ser un xoc per les capitals. Quatre bombes d'hidrogen havien caigut, tres a terra espanyol, dues contaminades i una desapareguda. La resposta dels Estats Units va ser ràpida i massiva. Es va posar en marxa l'operació Broken Arrow, el codi per accidents nuclears. Més de 700 experts, tècnics i militars nord-americans van arribar ràpidament fins al poble, que es va convertir pràcticament en un campament militar d'alta seguretat. L'objectiu oficial era la neteja de la zona i la seguretat dels veïns. El real era la contenció. Calia evitar el pànic i, sobretot, calia evitar que la Unió Soviètica tingués accés a aquesta nova tecnologia nuclear. Els militars estatunidencs van començar a agafar mostres de radiació i es van retirar tones de terra contaminada que es van enviar als Estats Units en bidons precintats. Espanya, i més en concret el poble de Palomares, va viure uns dies d'extrema angoixa. Quina era l'amenaça real? Les autoritats no ho deien. En un règim dictatorial com era Espanya, els veïns al principi no tenien ni idea del que passava. La informació simplement no arribava. I va ser més tard, gràcies a alguns mitjans de comunicació com les ràdios clandestines, que la gent va començar a entendre la gravetat del que estava passant. El més perillós i preocupant de tot, però, era la última bomba. Encara no s'havia trobat. El Pentàgon mobilitza una autèntica flota de salvament, amb més de 30 vaixells i el millor equip de busseig d'alta profunditat. Van estar més de 3 mesos de recerca, doncs havien de buscar a 900 metres de profunditat, on la pressió és aclaparadora i la foscor total. És clar, com ja hem dit, el poble de Palomares vivia de l'agricultura i la pesca. Dos coses que ara estaven completament afectades per aquestes dues bombes. Davant la preocupació creixent de la població, Franco ordena fer el moment més surrealista de tot l'incident. I ni més ni menys que el ministre d'Informació i Turisme d'Espanya, Manuel Fraga Ibarne, fa una visita històrica i absurda al poble de Palomares. Allà es troba amb l'ambaixador dels Estats Units, Angie Arbidel, i junts, davant dels fotògrafs i la premsa, es banyen a la platja. Per surrealista que sembli, perquè ho sembla molt, és veritat, i la fotografia de Fraga dona la volta al món. De fet, aconsegueix que, en certa manera, la població es tranquil·litzi una mica. Ara bé, la recerca de la bomba segueix, i és crucial trobar-la ràpid. Un actor clau per determinar una zona concreta d'aigua en la que buscar és el testimoni del pescador Francisco Simó Ortiz, que es va fer conegut com Paco el de la bomba. De veritat que és surrealista. Així doncs, tornem a la investigació, i després d'uns 3 mesos de recerca amb els bussejadors americans al límit de l'esgotament, es produeix la comunicació que tant esperaven. Un bussejador dins el submarí Alvin havia trobat l'objecte. La quarta bomba era seva. Així doncs, el 7 d'abril de 1966, la quarta bomba d'hidrogen va ser recuperada amb èxit. 4 dels tripulants d'aquelles dues naus van aconseguir sobreviure, els altres 7 van morir. Paco el de la bomba va ser recompensat amb $5,500 pels seus serveis i, oficialment, la neteja del terra va ser total. De manera no oficial, es creu que part del plutoni, que té una vida mitjana de 24.000 anys, roman a la zona. De fet, l'any 2008, el Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques va confirmar l'existència de restes de radioactivitat El sol de Palomares. Aquesta història ve marcada pel silenci que ha cobert l'incident durant dècades, el secretisme de la dictadura de Franco, la por dels Estats Units, però a Palomares encara se'n recorden molt bé del que hauria pogut ser una de les catàstrofes més grans de la història del país, l'accident nuclear que mai va arribar a explotar. Fins aquí aquest episodi de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.